Spin Radio. Passen 6 minuts de les 9. Molt bon dia, comencem el Penedès en xarxa, aquestes 3 hores de ràdio en clau alt i baix Penedès que us oferim des d'ara i fins les 12 des de Domenys Ràdio, Canal 20, Olèrdola, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Amb la Lourdes Meroño, Domenys Ràdio, Raimon de Cara i Armand Beneito, a Canal 20, El Jiménez, a Ràdio Sant Sadurní i a la Cuina Central. A Vilafranca us acompanyem Toni Olivella, a les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. I a banda de l'equip, que hi som cada dia, tant si ens sentiu com no, i som al darrere d'aquestes 3 hores de ràdio, doncs hi ha molts més veus, amics i col·laboradors que ens acompanyen. Us ho expliquem com anirà aquest divendres 22 d'octubre del 21. Doncs d'aquí uns instants, el nostre home del temps, el Pere Almendárez, que ens explica la previsió meteorològica per al cap de setmana. I a continuació, pels vols d'un quart de 10, els esports del divendres amb la prèvia del cap de setmana i l'entrevista avui amb Maite González, presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Esportiva de Calafell, per presentar la tercera edició de la Cursa de la Dona de Calafell, que tindrà lloc el proper 31 d'octubre. A 9:15, primer flaix informatiu amb l'actualitat penedesenca. I tot seguit saludem l'actriu i codirectora de la sala Flyhard, Clara Cols, que ens portarà una pila de recomanacions teatreres. Els municipis de Castellet i la Gornal, Santa Margarida i els Monjos i Olèrdola tornen a promoure la campanya Compra prop i descobreix el teu entorn, que comença justament aquest diumenge. Avui, a l'actualitat, ens ho expliquen els alcaldes i l'alcaldessa d'aquests 3 municipis de l'Alt Penedès. A 10:45, segona cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès, el flaix informatiu de 10:45. I així que acabi el flaix, obrirem l'agenda al detall, un parell de propostes culturals i festives del cap de setmana. Avui començarem a Sant Jaume dels Domenys, perquè aquesta tarda celebren un sociofòrum titulat La repressió franquista en les mujeres republicanes, i tindrem l'ocasió de parlar amb la conferenciant Nasuni Badia Jimeno. I l'altra proposta que us volem acostar és una de les moltes activitats de la 7a Festa de la Transhumància de Santa Margarida i els Monjos, i és una exposició, Qui pastura el camí ramader de Marina, una exposició que podeu veure fins al proper 7 de novembre. En parlarem amb un dels seus 2 autors, el Pep Puig. A 11:00 entomarem ja la tercera hora d'aquest matí amb les estrenes cinematogràfiques que ens acosta al Marc Compte. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat en clau alt i baix Penedès. 5 minuts per posar-nos al dia. I tot seguit ens retrobem amb un espai que va començar amb nosaltres la temporada passada i que continua, el Com Gat i Gos, aquest espai de conversa amb l'Anna Martínez, directora tècnica veterinària del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics Penedès. En l'estrena d'aquesta temporada 2021-22 parlem de gossos de races potencialment perilloses, gossos que es fan estimar i molt, a partir de 11:15. I I per acabar de completar l'actualitat, a banda dels tres flaixos, on us posem al dia amb les notícies de casa, els butlletins horaris, a les 10, a les 11 i a les 12. Com heu pogut escoltar, hi ha molta teca, és divendres, hi ha ganes de cap de setmana. Vinga, comencem.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
El temps.
Hi ha moltes coses a compartir, però abans de res, com sempre els divendres, comencem amb la previsió meteorològica per aquests tres propers dies que ens signa el Pere Almendárez. Bon dia, Pere.
Bon dia, Sílvia. Fem com cada divendres un repàs a la situació meteorològica per aquest tram final de setmana aquí al Penedès. Sembla que ha tornat la sensació de tardor i deixem enrere aquests dies de suavitat pel que fa a les temperatures. L'ambient serà una miqueta més fresc aquest cap de setmana. Això sí, en conjunt el temps es mantindrà força estable durant tot el cap de setmana. De moment, avui divendres, el que esperem és un matí encara amb restes de núvols i fins i tot la possibilitat a primera hora del matí d'algun xàfec local cap al sector litoral del Baix Penedès. A mesura que avanci la jornada i especialment durant la tarda s'aniran obrint clarianes, això sí, sense acabar de desaparèixer les nuvolades aquí al nostre territori. Pel que fa a les temperatures, seran una miqueta més baixes durant les primeres hores del dia, mínimes entre els 14 i 15 graus en conjunt i màximes que també es quedaran una miqueta més curtes entre els 19 i els 20 graus. El vent bufarà feble de component nord-oest durant el matí, girant a component sud-est durant la tarda. Pel que fa a la jornada de dissabte, esperem un temps força tranquil en conjunt, encara durant les primeres hores del dia, algunes nuvolades cap al sector litoral del Penedès especialment, però la resta de la jornada en conjunt dominarà el cel força serè arreu del territori. Les temperatures sense gaires canvis o les mínimes una miqueta més baixes, matí lleugerament més fresc, amb mínimes entre els 10 i 12 graus a l'interior i entre els 12 i els 15 graus cap a la costa. Les màximes sense gaires canvis entre els 19 i els 21 graus. Dissabte el vent bufarà molt feble de component nord al matí, girant a component sud-oest durant la tarda. Jornada molt semblant la que tindrem de cara a diumenge. En conjunt dominarà el sol amb alguns núvols matinals cap al sector litoral del Baix Penedès especialment. Temperatures sense gaires canvis, matí amb aquesta frescor que no teníem des de fa dies, amb mínimes entre els 10 i els 14 graus en general i màximes entre els 19 i els 21 graus. El vent seguirà bufant feble en conjunt de component sud-est arreu del Penedès. Això és tot pel que fa al temps.
Els esports.
Com cada divendres, després del temps, torn per als esports, que ens acosta l'Armand Beneito a Canal 20. Armand, molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs avui comencem la prèvia esportiva amb l'entrevista. Una entrevista sobre la tercera cursa de la dona que torna el proper diumenge, 31 d'octubre, al Port de Segur. Una cursa organitzada per l'Ajuntament de Calafell i el Centre Esportiu Vilarenc Aqua i també amb la col·laboració de Calafell contra el Càncer. Per això, doncs, marxem primer de tot cap als estudis de Domenys Ràdio, on la nostra companya Lourdes Meroño ha pogut parlar amb la Maite González, que és regidora no escrita i presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Esportiva. Bon dia, Lourdes.
Molt bon dia, doncs sí, avui parlem d'aquesta tercera cursa de la dona que torna per fi a Calafell i per parlar-ne tenim a la Maite González, que és la presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Esportiva. Molt bon dia, Maite, com estàs?
Molt bon dia, Lourdes, molt bé, gràcies.
Bé, tot un èxit, encara queden dues setmanetes i estem batent rècords de participació en aquesta tercera cursa de la dona. Ho heu rebut molt bé, m'imagino, no?
Sí, bueno, el rècord de participació la van tindre fa 2 anys perquè van participar 3.000 persones, el que sí que hem tingut un rècord d'inscripcions en les dades que estem, no? Perquè en dues setmanes que portem d'inscripcions, doncs ja portem 2.000 persones.
Déu-n'hi-do.
Es va obrir l'inscripció el dia 5 de novembre, estem a 18, i avui hem fet els 2.000, no? I tenim previsió de que siguin 2.500 les participants i els participants.
Exacte, sí.
Hem posat aquest límit també perquè venim també d'una pandèmia i hem pensat que 3.000 persones una altra vegada al Port de Segur doncs podia ser una mica no arriscat, perquè bueno, ja molta gent està vacunada, però no cridem amb el temps, no?
Clar.
I amb 2.500 persones, bueno, és una cifra que està bé. El que passa que farem curs, segurament farem curs, perquè vindrà gent que es voldrà inscriure i no sé si podrem fer alguna cosa, però bueno, intentarem solucionar si hi ha 50 persones més, si hi ha 100, és doncs una cifra que encara podríem assumir, però això ja veurem una vegada que tanquem inscripcions, veurem si podem fer alguna cosa per aquestes persones que s'han quedat fora, no? I que sap greu, sap greu.
El 31 d'octubre és quan tindrà lloc aquesta cursa de la dona, que òbviament doncs, va en col·laboració amb Calafell contra el càncer i m'imagino que contents de que torni amb aquest any d'impàs per la Covid, no?
Sí, el 2019 la vam fer el mes d'octubre també, aquest any doncs, bueno, esperant també que canviessin les mesures contra el Covid, doncs l'hem atrasat una mica aquest finals d'octubre. I bueno, sí, és una cursa en la que col·labora Calafell contra el càncer, que bueno, ja coneixeu que és una associació d'aquí de Calafell que el que fa és recaptar fons per la investigació contra el càncer, però realment els organitzadors de la cursa aquest any, igual que l'any passat, doncs, bueno, som l'Ajuntament de Calafell i Vilarenc, el centre esportiu Vilarenc Aigua, no? Que és on recau tot el pes de l'organització. Sí que aquests fons que es recapten, doncs, amb ajuda de Calafell contra el càncer, que és la recaptadora, no? Aniran destinats a tres entitats concretes, que són a l'Hospital del Vendrell, al Departament d'Oncologia d'aquest hospital, aniran també a FANO, que és l'entitat que lluita contra el càncer en Tarragona, el càncer que tenen nens i adolescents de la província de Tarragona, i també l'Associació contra el càncer de Tarragona. No? Aquests calés es distribuiran a parts iguals entre aquestes tres entitats que tenim a la província, que investiguen, no? I també donen recolzament a les persones que han patit càncer o estan patint càncer també.
Uh-huh. Quants quilòmetres seran aquesta cursa que es pot fer doncs, corrent, caminant o a la marxa sí. Que cadascú decideixi, no?
Sí, bueno, la gent escriu, és el mateix dorsal per a tothom, o sigui, no hi ha un dorsal pels corredors i un altre pels caminants, és el mateix, és una cursa no competitiva, la pots fer caminant, la pots fer corrent, de fet, en les dues edicions anteriors doncs, la majoria va caminant, no? Uh-huh. I bueno, també és una cursa que, malgrat que sigui la cursa de la dona, perquè ja sabeu que aquesta cursa no només es fa a Calafell. Uh-huh. L'última que tenim notícia es va fer a Reus. A Reus, que és una població molt gran i que van tindre 1.500 participants. Doncs ja des del primer any doncs, la vam obrir als homes, perquè clar, és una cursa, a part de que sigui per la dona, perquè la intenció d'aquestes curses arreu del món és reivindicar els drets de la dona, la seva importància que té a la societat, també denunciar les desigualtats o denunciar els maltractaments, té aquesta finalitat, introduir el factor solidari, doncs inclou també que ens hem repensat de que per què no els homes també puguin participar, perquè ells també volen ser solidaris, uh-huh. Ells també tenen familiars, ells també han patit càncer, ells volen col·laborar. I molt bé, molt bé, l'edició del 2019 van participar força homes i la veritat és que hi ha un ambient genial, no?, que participin els homes aquí i no serem nosaltres les dones les que començarem a discriminar els homes, no?
Em sembla
que entengui
perfecte.
Que aquesta cursa, la finalitat és aquesta, no?, reivindicar el paper de la dona a la societat, però solidària i tothom pot col·laborar, homes, dones, de qualsevol religió, de qualsevol raça, m'entens, tothom pot participar.
Sí, perquè a més...
Inclús
els animals. Sí, sí, exacte. De fet, molts homes, he vist que fins i tot per altres grups, la veritat és que preguntar, no? Els homes volem col·laborar, volem ser doncs, partíceps d'aquesta cursa i de fet, els deia fa uns dies que no hi havia cap problema en que s'inscrivissin.
Sí, sí, ja des del moment que es va anunciar es va dir, no? Perquè molts... encara hi ha homes que no saben, que no... No, si això és una cursa... És la cursa de dona, jo no em puc apuntar i jo explico que sí que podeu, perquè és solidària també, no? I bueno, som solidaris ho som tots,
sí.
Som tots. I jo penso en anys enrere, molts anys enrere, no? Que els homes tenien inclús una mica de mania, per dir-ho d'alguna manera, posar-se una camiseta rosa, això amb el temps, i ja fa temps ha canviat,
sí.
O sigui, i els homes venen a la cursa amb la seva samarreta rosa i molt contents, m'entens? I acompanyats de les seves filles, de les seves dones, de les seves mares, perquè aquí també la gent que va participar és de totes les edats, des de petitons fins a grat. De fet, tenim preparat una sorpresa per a dones que tinguin ja... per les tres dones majors que participin a la cursa, que pot ser una dona de 90, pot ser una dona de 95, doncs aquestes dones tindran un detall també per part nostra, per part de l'Ajuntament.
Ai, que xulo.
Doncs en agraïment de que vinguin a participar tenint aquesta edat i que facin els seus 4 quilòmetres, no?
Molt, molt important. Sí. Escolta, hi haurà una prèvia abans de la cursa que es repeteix
sí,
amb el Zumba, no?
Sí, sí, perquè bueno, el Zumba encara està tenint molt d'èxit entre la població, no? És molt divertit, consisteix en ballar, no? I a la gent el que li agrada és ballar, i bueno, fem mitja horeta de Zumba pel tema d'escalfament, perquè la gent entra en calor, no? I acompanyat de la música, i bueno, i ja es pot ballar, i això, doncs, bueno, no ens proveix que podem fer una classe rapideta de Zumba, i després de la cursa també tenim un espectacle musical, sí, que això és una novetat, no? És una novetat, tindrem una orquestra, i també, doncs, bueno, es podrà ballar. Clar que sí. El tema de mascaretes. Evidentment, les mascaretes han de fer servir sempre i quan no es compleixi la distància de seguretat. És la crida única que fem, no? Quan vagin caminant o vagin corrent, si la poden no fer servir-la, perquè hi haurà distància de seguretat, però si les persones ja que són responsables per si mateixes veuen que aquesta distància no es pot complir, perfectament es pot caminar amb mascareta, no? I es pot estar ballant, zumba amb mascareta. De fet, als gimnasos encara la gent ha d'anar amb mascareta, no? L'únic que direm per megafonia en aquest sentit, que la gent sigui una mica curosa i que si creu que aquesta distància no es compleix, doncs que se la posi. I ja està, no? Però no pots obligar una persona que va a córrer 4 quilòmetres a l'aire lliure
que vagi amb mascareta.
Amb la mascareta, perquè realment costa.
Sí, s'ofega, no? M'imagino que deu ser complicat.
Sí.
Què s'ha de fer per inscriure's a aquesta cursa, a aquesta tercera cursa de la dona?
Sí, bueno, com has dit tu, doncs les inscripcions estan esgotant, perquè tenim 2.500 samarretes, tenim 2.600 bosses d'avituallament, que tot això és cortesia del Virar en Cagua, del Centre Esportiu Virar en Cagua, que és el patrocinador principal d'aquesta cursa. I l'avituallament també és cortesia de la cadena de supermercat Condis. O sigui, si ja portem 2.000, queden exactament 500 inscripcions, 500 dorsals, i el que han de fer és anar al centre esportiu, Vilar en Cagua, que està obert pel matí, per la tarda, els caps de setmana, i jo els aconsellaria que vagin ja.
Que s'afanyin.
O com a molt, demà passat, però que no triguin més, perquè si no, malauradament, igual es queden sense poder participar, que és una pena, no? Que
clar.
És una pena.
Doncs sí. Fem una crida des d'aquí. Maite González, moltíssimes gràcies. Ens esgota el temps, però moltíssimes gràcies. Ja és un èxit, que acabi de ser un èxit amb aquestes 500 inscripcions que queden i esperem que el dia 31 d'octubre doncs, veiem aquesta marea rosa, que serà molt maca i per aquest motiu tan important com és el del càncer.
Una I que abraç. No plogui.
I que no plogui, sobretot, important.
Perquè això passa també.
Vaja.
Com el pàdel, no?, que va ploure també.
Exacte.
El pàdel solidari del dia 19, que va ploure.
I a més, que es van recollir 750 euros i
sí,
que et van veure tu donant palades guapes,
sí,
a més.
Sí, també jugo a pàdel, també.
Una abraçada, Maite.
Molt bé, gràcies.
Merci,
per tot.
Merci, adéu.
I continuem, doncs, després de l'entrevista. Anem ara cap a l'agenda de partits d'aquest cap de setmana. Comencem pel futbol, tercera divisió. Després de la victòria davant del líder del Girona B, el Vilafranca es desplaça a la Pobla de Mafumet dissabte a 7:45 del vespre. Segona catalana, grup segon, el Moix jugarà a Igualada, al barri de Montserrat d'Igualada, a 6:45 de la tarda de dissabte, mentre que la Fundació Atlètic Vilafranca també dissabte a 5:00 rebrà la visita de l'Sporting Gavà. Tercera catalana, grup 12, el Riudebitlles jugarà a Aiguadols davant del Sitges B el dissabte a 5:00 de la tarda. La Múnia rep també a la mateixa hora a l'Ateneu Igualadí. La Granada es desplaça a 7:45 del vespre a Vilanova del Camí, diumenge. Piera a les Cabanyes, Torrellenc, Ribes, tots dos partits a 12:00 del migdia. El grup del Baix Penedès, grup tercer, comença la jornada dissabte a 4:00 amb el Vendrell i la Riera. A 5:00 de la tarda, el Segur Atlètic jugarà a Constantí. El Cunit rep a la mateixa hora el Pla de Santa Maria i mitja hora després, a 6:15, el Sant Jaume els Domenys rep el Calafell amb el derbi del Baix Penedès d'aquest cap de setmana. El Llorenç, a 6:00 de la tarda, jugarà a Torredembarra i a 7:15 l'Arbós jugarà davant del Sant Salvador. Per diumenge, l'equip del Segur rep el base 2012 Pallaresos a 5:00 de la tarda. Passem a la quarta catalana, grup de Zem, Sant Cugat, Quintinenc, Olivella B, Capellades a 5:00, a 6:00 de la tarda, base Vilanova, Hortonenc, diumenge a 12:00, Sant Pere Molanta, Canyelles, Avinyonet, Puigdalba i Gelida, Monjos, a 1:15, Martinenca, Can Cartró i a 6:15 de la tarda, a la Triola, Sant Sadurní, Sant Pau d'Urdal. A la grup del Baix Penedès, grup 24, dissabte a 5:15 de la tarda, Banyeres, Tarragona, i el diumenge a 5:15 el Segur B jugarà al camp del Roda de Barà Atlètic B. Futbol femení, preferent femenina, Fundació Atlètic Vilafranca Sant Cugat, diumenge a 5:00, i segona divisió a l'equip del base Vendrell. Aquesta jornada descansa, l'Avinyonet jugarà diumenge a 10:15 del matí al camp del Gimnàstic de Tarragona. El Subirats rep la Fundació Base Reus diumenge a 12:00 i el Tancat rebrà la Rapitenca el diumenge a 6:00 de la tarda. Passem al món de l'hoquei patins, partits de l'hoquei Lliga Plata, el grup nord, segona jornada, Vendrell, Arenys de Munt, dissabte a 8:00, i el grup sud, també segona jornada, Vic, Vilafranca, dissabte a 8:15 del vespre. En bàsquet, a la primera catalana, els Monjos jugarà a Gavà el diumenge a 8:15 del vespre. A la segona catalana, grup sisè, el Vendrell jugarà a Valls el diumenge a 4:15 de la tarda. Tercera catalana, grup tercer, Roquetes Monjos, dissabte a 6:00, Gelida Montpedrós, diumenge a 1:15. Grup de novè de la tercera catalana, grup del Baix Penedès, Vendrell Carme, el diumenge a 11:15 del matí. Categoria sènior, grup tercer, Bàsquet Samà de Vilanova, Sant Sadurní, dissabte a 4:00 de la tarda. El grup segon, també de la mateixa categoria, però del grup del Baix Penedès, Calafell B, Torredembarra, diumenge a 5:00, a 7:00, Calafell B, Vilaseca, Reus Deportiu Arbós, també a 7:00 de la tarda, i Bellvei, Teresianes, a 8:15. Grup segon de la categoria sènior B, el Gelida B jugarà davant del Òdena el diumenge a 11:00, Casal, Sallent, el dissabte a 7:15 de la tarda. Sols 25 masculina, grup tercer, Casal Vendrell, dissabte, Casal Gassó, volem dir, dissabte a 8:00 del vespre. Sots 21, Gelida Sant Quirze, diumenge a 9:45 del matí, i amb el grup tercera catalana femenina, grup setè, el Calafell jugarà a la pista dels Reus Ploms a 5:15 de la tarda de dissabte, el Castellví a la pista del Carme el dissabte a 7:45, i l'Arbor rep els Roquetes el diumenge a 8:15 del vespre.
Gràcies, Armand Beneito. Deixem aquí els esports perquè són 9:45 en punt i arriben les notícies. 5 minuts per posar-nos al dia en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès a les notícies del Penedès en xarxa. Aquest dissabte s'habilita un punt de vacunació contra la Covid-19 sense cita prèvia a Vilafranca. Aquest dissabte 23 d'octubre s'habilitarà un punt de vacunació contra la Covid-19 sense cita prèvia a Vilafranca. Les persones majors de 12 anys que encara no tinguin cap dosi poden vacunar-se en l'espai que s'habilitarà amb aquesta finalitat a l'edifici de l'Ajuntament de 9:45 del matí a 2:45 del migdia. Cal portar la targeta sanitària individual o document d'identificació i els menors de 16 anys hi han d'anar acompanyats. Les vacunes s'administren principalment als centres d'atenció primària. Durant la campanya de vacunació massiva van habilitar-se alguns espais més grans. A Vilafranca es va vacunar al local dels Falcons primer, al Molí d'en Rovira, i després a Cal Figuerot, seu dels Castellers de Vilafranca, al centre de la vila. A partir del setembre, alguns d'aquests espais de vacunació, com ara Cal Figuerot, van tancar, però la vacunació continua als centres d'atenció primària, com dèiem, i en espais de suport en alguns casos. Així que demà, de 9:45 a 2:45, les persones que ho desitgin es poden vacunar a l'Ajuntament de Vilafranca. La DEOCAVA presenta nova normativa per identificar amb precisió els seus productes. En un acte celebrat aquest dijous a la Pedrera de Barcelona, amb força presència d'elaboradors, el president de la DEO, Javier Pagès, ha estat l'encarregat d'explicar les noves regles per informar el consumidor de quin producte està adquirint, entre les quals destaca especialment la possibilitat d'especificar la zona i la subzona on ha estat elaborat. Pel que fa a les zones i per distingir els diversos indrets on s'elabora el cava, la DEO ha decidit crear comtats de Barcelona, Valle del Ebro, Viñedos de Almendralejo i una zona per als elaboradors de cava del País Valencià, que encara no ha estat batejada. A partir del 2022, a més, les dues grans divisions del cava per guarda seran entre cava de guarda i cava de guarda superior. A l'interior del segon grup es distingirà entre reserva, gran reserva i cava de paratge qualificat. Calafell convoca una jornada de participació ciutadana sobre el Pla Local de Polítiques LGTBI. Tindrà lloc el proper 4 de novembre a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. L'Ajuntament de Calafell està elaborant el Pla Local de Polítiques LGTBI per al període 2021-2025. Els treballs inclouen un programa de participació ciutadana dins del qual s'ha fet fins ara una enquesta. Però ara, a més, es convoca una jornada participativa pel proper 4 de novembre a les 6 de la tarda al Centre Cívic Cinema Iris. L'acte és obert a totes les persones que vulguin aportar la seva experiència o la seva opinió per assistir, però cal fer inscripció prèvia. També han aprofitat per informar que ja està disponible el programa d'activitats al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones, que pot consultar-se a l'agenda del web de l'Ajuntament. I acabem parlant-vos de la setena Festa de la Transhumància a Santa Margarida i els Monjos. Els actes centrals de la setena edició de la Festa de la Transhumància de Santa Margarida i els Monjos s'han programat aquest diumenge amb la celebració de la fira, que es farà de nou davant del punt d'informació turística del mercat des de les 10 del matí fins a les 2 del migdia. La mostra inclou el mercat i degustació de vins, caves, embotits, formatges i mercat d'artesania i brocanters, així com activitats infantils, manualitats, l'exhibició del Ball de Pastorets i l'Ovella de Castellví de la Barca, l'exposició d'ovelles dels pastors locals i un concert. Dins dels actes de la festa, fins al proper 7 de novembre, es pot veure l'exposició Qui pastura el camí ramader de Marina, una creació de Pep Puig i Xavier Bayer, que plega el testimoni audiovisual dels pastors i pastores del camí. La mostra es pot veure gratuïtament a l'església del Castell de Penyafort, junt amb l'exposició sobre el camí ramader de Marina i una mostra de la Diputació sobre els parcs del Foix, Olèrdola i el Garraf.
Penedès en xarxa. Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Ara són 6 els minuts que passen de 2:15 i parlem de teatre, fem una pila de recomanacions perquè ens acompanya la Clara Cols en la seva proposta mensual. Bon dia, Clara, ben tornada.
Hola, bon dia, gràcies.
Tornes amb una molt bona notícia i és que els teatres acaben de recuperar el 100% de l'aforament.
Sí, sí, per fi. Sí, per fi. Mira que fa mesos que en parlem, eh? Ostres, com normalitza certes coses, oi? Ara s'ha... Penso que hi ha coses que ho esperes tant que quan arriba... Dius, m'hauria com d'alegrar molt, perquè de cop canvia tot i dius... Però sí, sí, ostres, per sort ja s'ha treballat molt en aquest sentit i al final ho hem, bueno, s'ha aconseguit una miqueta tornar ja a bastanta normalitat, no?, en general. I sí, sí, 100% d'ocupació, vull dir que molt, molt contents.
Una bona notícia, però, que ha anat acompanyada d'una petita polèmica entre sales públiques sí. i privades, perquè totes aquestes entrades que no s'havien venut per guardar distàncies... Ara han sortit a la venda, molts teatres públics van tenir la iniciativa de llançar-les a 10 euros, em sembla, i això va molestar les sales privades, oi?
Sí, d'alguna manera, ostres, realment és que no mai plou al gust de tothom, no. Perquè, o sigui, jo tinc com sentiments contradictoris respecte a això, perquè per un cantó, clar que sí, els teatres públics han de democratitzar al màxim l'accés a la cultura, perquè ha de ser així, i aquests preus, evidentment, doncs és fantàstic, inclús que podies anar al Liceu per 30 euros, pots comprar entrades... I en aquest sentit està molt bé. En l'altre, què passa? Que, clar, es crea aquí una com una competència deslleial, no? Perquè, vulguis o no, tots aquests teatres tenen aquests diners perquè són diners públics. I, clar, això, les sales privades no podem assumir aquestes... Bueno, això no es pot fer, no? Perquè amb aquests preus no surten els números. I també crees com un marc mental una miqueta complicat, no? Va passar l'any passat també en el Festival Grec, que crec que ho vam comentar, que l'any passat, just sortint del confinament, també les entrades eren molt, molt econòmiques i estava molt bé com per ajudar que la gent no tingués por, sortís, però que crees un marc mental de la cultura, té un preu X, que clar, després doncs, quan ets una sala privada i has de posar unes entrades a un preu, perquè és que no, si no, no surt, doncs clar, és complicat perquè la gent no entengui, vale, què val això, en què quedem, val 10 euros o val 22, no? Però al final sí que és cert que la cultura ha de ser accessible a tothom i evidentment... el preu marca una mica la diferència i en aquest sentit doncs bé que la gent també se'n pugui beneficiar i pugui veure espectacles. Que també comentava l'altre dia el Toni Casares de la Sala B, que et deia està molt bé la iniciativa perquè no s'aguanta tot l'any, no? O sigui, perquè no feu uns pressupostos en què això, diguéssim, el teatre públic realment sigui a aquests preus sempre, no? No només ara. Bueno, és un debat que està allà, no sé, aviam com en sortirem.
És un meló complicat,
sí, una miqueta. En tot cas, qui pugui que ho aprofiti, perquè evidentment és una molt bona notícia.
És clar que sí, i tant. Per fi, les sales de teatre es podran tornar a omplir amb aquest 100% d'aforament, tot i que hi ha més d'una sala que ho farà progressivament, no? Perquè d'avui per demà és complicat.
Sí, 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 per temes logístics de ticketing i de més, també veure la gent com va responent, no? Perquè vulguis o no.
I després, clar, la sensació aquesta, no? Que estàvem acostumats a estar separats i ara de cop i volta fa certa angúnia, això ens ho deien els del sector de l'hostaleria.
Clar, i a la part aquesta és que portem molts mesos i arribaves al teatre i mira que com de tu poso el bols aquí al costat, no molesta ningú, vulguis o no, també hem de tornar una miqueta a recuperar, no, físicament les sensacions d'abans, però vaja, els teatres són espais segurs i això s'ha demostrat durant tot aquest temps i en aquest sentit la gent ha d'estar molt tranquil·la i ha gaudit de l'espectacle, al final és lo important.
I tant que sí. Aixequem el taló d'aquesta secció després d'aquests preliminars i comencem recomanant l'escena Poble Nou, que ja està en dansa.
Ah, exacte, just aquest cap de setmana, per si algú no té plans així i vol fer una escapada a Barcelona d'última hora, aquest cap de setmana té lloc l'escena Poble Nou, que és un festival que celebra 20 anys. I això ja en si ja és una notícia, realment, que hagin aguantat. I per celebrar aquests 20 anys, doncs, proposen 20 espectacles de caràcter molt diferents, familiars, teatre per adults, hi ha també algunes xerrades, coses més vivencials, totes elles centrades al barri del Poble Nou. Aquest festival inicialment tenia lloc al centre Can Felipa, un centre cívic del Poble Nou, però durant aquests anys s'ha anat obrint a diferents espais del barri. També hi ha espectacles que són a l'aire lliure, en diferents places, inclús també la Sala Beckett, que és veïna del Poble Nou, doncs també acull algun d'aquests espectacles. I si remeneu la seva pàgina web, trobareu espectacles de perfils molt diferents, amb preus també superassequibles i també així diferents segons la proposta. I, per exemple, podeu trobar l'Agnès Mateu amb l'espectacle que va tenir molt d'èxit, que es deia Rebota, rebota, en tu cara explota.
Ostres, sí, és veritat.
Sí, va fer molta gira i encara el va repescant, que si no l'heu vist, val molt la pena. Una d'aquestes, això que parlem a vegades d'escenes híbrides, no? Aquesta cosa una mica performàntica, però l'Agnès és una, treballa superbé i realment és un espectacle sobre les violències masclistes i molt potent, molt que frapa molt i val molt la pena. També hi ha la Juana Dolores, que és aquesta poetessa molt jove que darrerament està molt activa, no? També en xarxes i...
La bueno, poetessa del Brilli Brilli.
Ah, exacte, se'n parla bastant i té un espectacle que també el presenta aquí al festival. I altres coses, coses per tota la família, hi ha circ, hi ha un espectacle que us en vaig parlar, que vaig veure a Fira Tàrrega, de la companyia Tèntol, que també el fan. I llavors també hi ha una cosa molt interessant, que són uns drama walkers, que es diu Drama Walkers Poble Nou, que són diferents històries que crec que tu tens com uns, no sé si tenen uns auriculars, algun tipus de dispositiu, o no sé si t'ho envien al mòbil o com va, concretament tècnicament no ho sé, però... I llavors vas passejant pel Poble Nou i et vas trobant històries que estan inspirades o succeeixen pels carrers on tu vas transitant. Això són coses que ja s'havien fet, però que durant el confinament es va explorar bastant aquesta via, no?, de fer coses doncs, més individuals, no?, que t'enviaven a tu i tu ho escoltaves, i s'ha anat fent en diferents llocs. I llavors ja és aquesta proposta, que tu vas caminant per allà i et vas trobant diferents històries, i és molt xulo, i és una altra forma també de... No és ben bé teatre purament, no?, seria més aviat una cosa, no?, una història que t'expliquen, està allà entre el conte, no?, i l'escenificació, però és molt xulo.
I es continua fent individualment.
Sí, 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 sí. Tu vas caminant per allà i et van explicant...
El teu aire.
Sí.
Escena Poble Nou van arrencar ahir i podeu gaudir de totes aquestes propostes fins aquest diumenge, 24 d'octubre. També has pensat en els més petits i en les seves famílies, en aquests espectacles, entre cometes, familiars.
Sí, us porto dues propostes familiars que no són ben bé estrenes, sinó que, bueno, és curiós el món de familiar perquè són espectacles que generalment tenen trajectòries més llargues. No sé si tenen més funcions a les esquenes, no? Perquè difícilment, jo que sé, un espectacle d'un teatre poliorama o del Nacional, ràpidament fan moltes... Estan dos mesos en, no, fent funcions. En canvi, els familiars, quan van a Barcelona, fan molta menys temporada, per entendre'ns, no? Fan menys dies seguits. Però sí que és cert que a nivell de gires, durant molt de temps funcionen aquests muntatges. I estan dos, tres, quatre anys o inclús més. I us en proposo dos que ja es van estrenar fa un temps, però que a més, estan escrits els dos per dues dramaturgues que jo personalment i professionalment m'estimo moltíssim.
De la Flyhard.
I tant, i tant. I de la Cristina Clemente, que amb qui vam treballar fa molt de temps, amb Nit de Ràdio 2.0, i que darrerament poder l'heu sentida perquè és l'autora de Lapònia. Bueno, ha escrit un munt d'obres, eh? També va estar al Nacional amb un d'aquests projectes del T6. I l'altre espectacle és de la Clàudia Sadó, que jo soc molt pesada i sempre parlo d'ella, però curiosament aquests dos muntatges són per públic familiar, per 5-6 anys, i escrits per elles, dirigits en el cas de la Cristina Clemente, que a l'obra es diu Una dent sota el coixí. La direcció no és seva, sinó que és de l'Arnau Nadal. I, de fet, sorgeix d'una proposta d'una companyia que és gironina, que es diu Poca Cosa, que són la Meritxell Llanes i l'Helena Martinell.
Dues dones més.
Sí, sí. Bueno, avui porto un programa així molt de...
Molt femení.
Sí, 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 ha sigut així casual, eh? Però també, mira, em fa contenta això. Total, la trobareu a la Sala Beckett, aquest muntatge està a la Sala Beckett. I està fins al 14 de novembre, vull dir que teniu temps. Crec que és cap de setmana, fan matinals i alguna tarda. I la història, no us desvetllaré massa secrets, però va una mica, ens presenta l'ajudant, una noia que és l'ajudant del ratolí Martí, el ratoncito Pérez, la fada de les dents i els angelets.
Ja tots que, de cop, tot, eh?
Sabem que el tema dents que cauen,
sí.
A cada casa, diguéssim, hi ha diferent gent que se n'ocupa de les dents.
Exacte.
Sí, cada cas és un món.
Sí,
vull dir,
sí.
Hi ha varia gent que s'organitza per això, no? Doncs aquesta noia ajuda a tots aquests elements que s'ocupen de les dents i ha de necessitar un altre ajudant perquè crec que es vol retirar i fa una sèrie de càstings i parla amb diferent gent per veure si se'n surt. I, bueno, és un espectacle molt divertit sobre un aspecte, bueno, que tots hem viscut en primera persona o no, i que és, bueno, que està molt bé, és molt divertit, molt catxondo i que crec que us podeu passar molt bé tant els grans com els petits.
Havia escrit abans per canalla la Cristina Clemente?
Doncs jo crec que no, eh? Jo diria que no. Ara potser em poso en un jardí, però jo diria que no.
A mi tampoc em sona, no. M'ha sorprès.
Sí, 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 sí.
I les croquetes de la Clàudia Sedó, explica.
Les croquetes oblidades. Aquest és un espectacle que, o sigui, heu de veure sí o sí, perquè és molt bonic. Ara només us presento... queden dos dies només per veure'l, perquè ho fan al Teatre Poliorama els diumenges al matí. Aquest diumenge, el 24 i el 31 d'octubre. Però, si mireu a la seva pàgina web, la pàgina de la companyia Les Bianchi, que és la companyia que fa aquesta obra, veureu tot el calendari que tenen, i sí que tenen més actuacions durant tota la temporada. És un espectacle molt bonic i molt, molt cuidat, que tracta sobre un tema que a vegades és complicat de parlar amb els nens, no? Que és sobre el tema del dol, sobre la pèrdua, sobre l'oblit, però ho fa d'una forma molt, molt tendra, molt bonica, molt màgica, amb aquesta cosa que té la Clàudia. I d'alguna manera és una nena que ha perdut la seva àvia, s'ha mort, i llavors també arriba en un poble nou, una escola nova, i d'alguna manera viatja al lloc on van a parar les coses perdudes, intentant doncs recuperar tot això que se li està escapant, no? I intentant també doncs viure amb aquestes coses que van marxant, però que d'alguna manera queden a l'interior d'un, no? I amb escenes molt divertides, amb molts personatges diferents que apareixen, doncs tracta sobre aquest tema que sempre és interessant tenir eines per tractar amb la canalla.
A mi em sembla una molt bona pensada que s'abordi el dol i la mort per canalla així petiteta i d'aquesta forma tan simpàtica, no? Amb unes croquetes que s'han oblidat, les croquetes de la iaia. Em sembla que hi haurien d'haver més espectacles, perquè generalment el que fa és apartar la canalla d'aquestes qüestions.
Sí, 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 totalment.
No? Millor que no, que ells no, i els apartem.
Sí, 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 i tant. Sí, perquè de fet els adults també, obviem bastant aquest aspecte.
Sí,
no?
També ens fa angúnia, sí,
ens fa com una cosa que no, i bueno, és una cosa que hem d'afrontar i que al final en el record no també perdura tota aquesta gent o aquestes coses, perquè també a vegades perds coses, no? Perds feines, perds amics o perds, jo què sé. I en el record també perdura tot això.
Dues històries tendres i petitetes, dues perletes, i ara anem a propostes més grans.
Sí, anem a llocs una miqueta més grans, vinga.
Després d'una copa de vi, després d'un got, només un, quan agafo aquell punt, tot comença en amunt. Ja et voldria amb mi, quan el meu amic, el cambrer, sacseja la coctelera, el meu cor sacseja també d'aquella manera. Quan veus brillar la barra del bar i l'aire ja és tou, quan tinc la copa a la mà. T'estimo si he begut, t'entrego el meu escut, i tu ets algú fascinant, i tu ets algú interessant, doncs bé.
Aquesta veuassa em sona molt clara.
Sí, no?
Sí.
De Miquel Mercè Martínez, cantant de meravella, com sempre.
Brutal.
Sí, dona com rotllo... Bueno, ara sembla que estiguem, no?, en un bar, podria ser el vespre, no?, allà
sí,
amb una copeta.
Sí, ens falta... Ara pensava, ens falta la copeta i una mica menys d'intensitat de llum, sí, i ja hi soc, eh?
Doncs això és una part de la banda sonora de T'estimo si he begut, que és aquesta producció de Degoll de Gom, Té de Teatre i La Brutal, que són tres de les empreses, productores, companyies doncs, potents i amb llarg recorregut que tenim al país, que s'han ajuntat per fer aquest espectacle, que va ser d'aquests dels damnificats per l'inici de la pandèmia, perquè s'ha anat com endarrerint la seva estrena, però finalment s'ha estrenat al Poliorama. I bé, és un musical, pels amants del musical de tota la vida, doncs és per les delícies, no? Degoll de Gom sempre és una carta segura en aquest sentit. que està molt bé, perquè a més és aquella cosa que vas comentem, no? Aquests grans musicals que venen de Madrid o que es fan des d'aquí, no? Tot el de l'Àngel Llàcer, que està molt bé, però que d'alguna manera en pro de poder fer molta gira i poder anar a Madrid i doncs deixen enrere el tema català, no? Diuen, ostres, no ho podem fer en català perquè si no, no obrim tant. De Goll de Gom sí que fa aquest esforç, no? Com aquesta sempre aposta per dir, doncs, per què no, un musical de casa i fet en català i que té un públic.
I després ja el traduirem, no? Si convé.
Exacte, si cal. Però sí, la combinació teatre també, ja tots sabem, no? Tota la trajectòria que tenen i la brutal, que és aquesta companyia que capitanejada, no? Per David Selves, que és el director de l'espectacle. Doncs s'han ajuntat per fer aquest musical que funciona molt bé, que té un ritme molt, molt potent, que és alhora també molt divertit, que tenim les actrius de teatre que sempre són garantia, més Ernest Villegas i Mar Rodríguez, que també acaben de donar-li el contrapunt molt còmic a l'espectacle. I res, si us agraden els musicals, doncs de Goll de Gom ens torna a presentar una d'aquelles propostes, doncs, bueno, de les bones seves, no? Que sempre han tingut, no? Tothom té
alts i baixos, són molts anys.
Però en aquest sentit sí que, amb textos de l'Empar Moliner, doncs és una cosa com una mica metateatral, són uns actors que no tenen feina i estan en una espècie de bingo i a través de fan de cambrers i a través d'aquest bar van explicant diferents històries i res, molt recomanable pels amants del musical.
On estan?
Al Poliorama. De moment vaig veure fins al 21 de novembre entrades a la venda. No sé si allargaran més enllà o no, però de moment teniu tots aquests dies.
Seguim amb muntatges grans,
sí,
imponents.
Jo sempre reivindico molt els espais petits, no?
Sí.
També a nivell d'experiència i de tot, però aquesta vegada sí que és cert que, mira, us presento tres muntatges de tres equipaments grans. Un és el Poliorama, que hem comentat, una sala privada, i ara us en presento dos, que en aquest cas estan produïts i s'exhibeixen en dues sales públiques. Una és el TNC i l'altra és el Lliure, que curiosament també coincideixen en que la dramatúrgia és d'una dona i a més és jove i d'aquí, i això doncs ens fa també contents, no? El primer és el Teatre Nacional, ens presenta l'Helena Tornero, un text que es diu Nosaltres, a nosotros nos daba igual, que a més, aquests dos espectacles que us proposo ara també estan bastant recomanats per gent jove, per adolescents. A partir de 14-15 anys són muntatges que a vegades no saps mai, no?, en quin moment a començar a introduir els nens més grans, els joves.
Aquesta etapa és complicada.
De dir, ja no els puc portar a veure les croquetes oblidades, perquè tot i que els interessaria segurament i s'ho passarien bé, però és aquella cosa de, home,
no voldran.
Això és per nens petits, no?
On te'n vas?
Però hi ha altres espectacles ja per adults que tampoc no acabarien de connectar i aquell, no, aquell limbo raro. Doncs aquest espectacle jo penso que és molt interessant també perquè els intèrprets són molt joves, i és una forma de fer teatre que segurament els sorprendrà. És un muntatge que parla sobre el racisme sistèmic, sobre aquest racisme que tenim com molt arrelat, no? Que malgrat intentem, no? I fem un esforç de no ser-ho, però hem d'assumir que hi ha un punt, que hi ha un punt de racisme en la societat que està com molt, molt agafat, no? I la típica pregunta, no?, de quan veus una persona racialitzada, no?, tu d'on ets? I què vol dir, d'on soc? Jo poder nascut aquí, poder em van adoptar, els meus pares poder fa 20 anys... Però d'alguna manera ja xoca, no?, ja és algú que no és blanc, que no és... Tu d'on ets? O d'on són els teus pares? I aquestes coses que pot ser una... que tu pots pensar des del nostre punt de vista, no?, més dintre de la norma, ai, no passa res, no? Doncs clar, quan tu això ho vius cada dia i d'alguna manera, doncs és un... És una cosa com la gota malaia aquella, no? Que
fa mal, no?
Que va fent mal. I a partir d'aquestes idees, doncs, l'Helena Tornero ha fet un espectacle també bastant creatiu, bastant de creació col·lectiva, perquè els intèrprets, que a més tenim una que és penedesenca, tenim la Neus Ballbé, interpretant un dels personatges, doncs també els va donar molta veu amb ells, perquè ells en primera persona han viscut aquestes experiències des de diferents punts i també ha volgut donar veu directa, no?, a les seves experiències i per parlar de tot això. No explica les seves experiències personals, però sí que d'alguna manera les ha aprofitades per acabar de ficcionar el seu relat. I estaran fins al 7 de novembre. I parlen d'això, de cinc joves nascuts a Catalunya o Espanya, en general, que de ben petits segueixen sentint una miqueta aquesta mirada estranya, no? Aquesta mirada que sempre els recorda que hi ha alguna cosa que no quadra, que estan una mica fora de lloc, no? I és molt interessant, a més això combina també tema una mica audiovisual, són monòlegs però alhora els altres actors també participen molt, és una proposta molt interessant que el Nacional doncs, també ha apostat per aquests nous llenguatges, també per donar veu i donar visibilitat, no? Molts cops ho diem, no? Fer de l'escena una cosa més plural i allà estan, fins al 7 de novembre.
I l'altra proposta ens deies que és del Lliure.
Sí, superràpid. És una peça sobre de l'Alícia Gorina, que el títol és molt llarg, eh?
És la filla de
sí, de l'Àlex Gorina, sí.
De l'incombustible Àlex Gorina.
El títol és molt llarg. Amb aquell dia tèrbol que vaig sortir d'un cinema de l'Eixample i vaig decidir convertir-me en un home.
Respira.
Sí, quasi. I res, és una molt ràpid, us faig un superresum. A partir de Les Verges Suïcides, que és aquesta pel·lícula de la Sofia Coppola, que fa 20 anys es va estrenar, doncs ella ha fet com una revisió d'aquesta història, amb 5 intèrprets també molt joves, i també amb una altra penedesenca, la Mia Esteve i el Joan Carreras fent dels seus pares, revisitant una miqueta aquella pel·lícula i tot aquell univers sobre la joventut i portant-la una miqueta avui en dia. És una proposta molt interessant. Si feu una mica el xafarder al Teatre Lliure, veureu imatges, l'escenografia és espectacular, i també això, per portar gent jove al teatre, es quedaran bastant flipats perquè veuran una altra forma, i segur que se senten molt interpel·lats, perquè també l'Alícia Gorina ha agafat les veus d'aquestes intèrprets i les ha aprofitat en la dramatúrgia, vull dir que estan parlant elles, aquestes noies molt joves.
El Lliure de Gràcia o de Montjuïc?
De Montjuïc, a la sala Fabià Puigcerver, allà, un todo lo grande.
I fins quan?
Crec que a mi, 14 de novembre.
Fantàstic.
Déu-n'hi-do, eh? Molta xitxa, no?
Sí, avui has fet la quadratura del cercle. Recomanacions per adults, per públic familiar i per preadolescents, eh? Aquella franja tan complicada. Avui ho has aconseguit.
Avui ens mereixeríem anar a fer una copeta al vespre, eh?
I tant, aquella copeta que dèiem.
Exacte.
Clara Cols, moltes gràcies i bona setmana.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.
Adéu. Canal 20.